TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 26 de març, en què el presumpte líder d'una cèl·lula jihadista detingut a Ita, Palma, ha passat la primera nit a la presó a Madrid i va ingressar de manera provisional fins que passi davant d'un jutge de l'Audiència Nacional. Segons la policia, l'home planejava un atemptat de gran envergadura, consumia i divulgava material del Daesh a través de les xarxes socials i havia manifestat la seva voluntat de viatjar per a fer el jihad en zona de conflicte. Durant l'operatiu també s'ha detingut el altres dues persones més a Tànger, al Marroc, en qui tenia relació aquest home. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam altres titulars del dia. El ple del Congrés vota avui la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi.
Un procediment que finalment es farà per lectura única, cosa que simplifica la seva tramitació. El president del Consell de Formentera, Òscar Portes, apel·la al sentit institucional de tots els partits per aprovar la reforma.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb la paraula donada, votaran a favor. Votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi.
Recordem que durant la tramitació el PP ha optat per abstenir-se en les dues votacions que s'han produït fins ara.
I també el Congrés avui és un dia clau perquè està previst que es convalidi el decret de mesures fiscals per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
S'espera que surtin endavant amb el sí de Junts i l'abstenció del PP. Tot i això, cap dels dos grups ha confirmat de manera definitiva el seu vot. Ahir el president del govern central, Pedro Sánchez, va recordar al Congrés la guerra de l'Iraq.
Y utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia.
I el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha fet seu el no a la guerra de Sánchez, però ha afegit un no a Sánchez.
Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
I aquí a les Illes el govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret en rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics del conflicte.
S'inclouran mesures per a sectors professionals o per fer front a les pujades de les hipoteques. La presidenta Marga Proens vol que les mesures estiguin consensuades amb totes les formacions polítiques i recullin les reivindicacions dels sectors econòmics.
Que creïn que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques.
I el metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts.
La infraestructura estarà en marxa l'any 2023. Les obres tenen un pressupost de 230 milions d'euros que podria ampliar-se fins als 300.
I les Balears han començat l'any amb una caiguda en la compra-venda d'habitatges del 14% en comparació amb l'any passat.
Això segons les dades publicades avui pel Consell General del Notariat i corresponents al mes de gener. Tot i aquest increment interanual d'operacions, els preus continuen pujant un 13% respecte de l'any anterior.
I avui a les 8:30 parlarem amb la periodista cultural i guionista Ana Guitar, que ha assumit des de fa uns mesos la direcció de l'Institut Ramon Llull.
És l'ens que impulsa la internacionalització de la llengua i la cultura en català, un consorci integrat pel govern balear, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el de Palma.
I en els esports, el FIBUI Mallorca Bàsquet ha deixat clara la seva versió de la destitució de Pablo Cano. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El club mallorquí insisteix que no és per motius esportius i que tot es va rompre diumenge després del partit contra l'Oviedo. De moment, el segon del tècnic uruguaià, Rubén Escalas, agafa l'equip de forma interina i el dirigirà aquest cap de setmana contra l'Obradoiro. En futbol, els jugadors del Mallorca, Martin Valien i Vedat Muriqi, s'enfrontaran avui amb les seves seleccions, Eslovàquia i Kosovo, a les semifinals de la repesca per jugar al Mundial. El partit començarà quan falti un quart per les 9 del vespre. I a la Champions, el Barça Barça ha deixat ben encarrilats els quarts de final de la competició després de guanyar per 2-6 al Real Madrid. Les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro jugaren tot el partit.
I pel que fa al temps, avui hem de parlar de canvi. Hi ha vist taronja a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca per mala mai groc per vent a Menorca, que ja ha obligat a anul·lar algunes connexions marítimes entre les dues illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada marcada pel vent i per l'onatge. El vent bufarà fort de tramuntana al llarg de tot el dia i això provocarà que al nord de cada una de les illes l'onatge sigui molt intens, però destacarà especialment el cas del nord de Menorca i esperant continuar amb aquestes condicions d'onatge intens al llarg de les següents jornades. D'altra banda, quant al cel, tindrem un cel ben carregat de núvols i aquests també estaran acompanyats de pluges. No esperam un episodi molt intens de precipitacions, però sí que ens podran afectar durant una bona part de la jornada i a diferents punts del territori. I tot això estarà acompanyat per una davallada contundent de la temperatura, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 12 i els 16 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus al Gaida, 11 a Sa Pobla i 12 a Cala Milló. A Menorca, 11 graus a Cala Blanes i 12 a Castell. I a les Pitiuses, 12 graus a Santa Eulària i 13 a la Savina.
I són ara les 8:06. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà, en Sant López i Toni Sastre. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Primera nit de presó a Madrid pel presumpte líder d'una cèl·lula jihadista detingut a Palma que planejava un atemptat de gran envergadura, segons la Policia Nacional. L'arrestat roman en presó provisional fins que passi davant un jutge de l'Audiència Nacional. L'operació antiterrorista ha estat directament coordinada per la Comissaria General d'Informació de Madrid amb la col·laboració dels agents de la Prefectura de Palma. És una causa secreta i, per tant, se'n coneixen pocs detalls.
A l'operatiu, juntament amb la intel·ligència del Marroc, també s'ha detingut altres dues persones més a Tànger, amb qui tenia relació l'home. L'arrestat, a qui s'atribueixen els delictes d'adoctrinament i autoadoctrinament terrorista, consumia i divulgava material de l'organització Daesh en els seus perfils de les xarxes socials, segons els agents. També havia manifestat la seva voluntat de viatjar per fer la jihad en zona de conflicte. L'operació ha agafat per sorpresa un dels seus companys de pis.
És una persona normal i corriente, sempre simpàtico. Hablaba bien, nunca se ha visto que ningún problema.
Els detinguts al Marroc finançaven i donaven suport logístic a combatents del Daesh als països del Sahel i de Somàlia. La col·laboració entre les forces de seguretat espanyoles i del Marroc ha permès desarticular més de 30 cèl·lules en 12 anys amb la detenció de 150 persones, 83 de les quals a Espanya.
Sobre aquest tema en parlem a la nostra pròxima entrevista. I saludem en directe a Xavier Torrents, que és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i director del Màster en Polítiques de Seguretat Global i Prevenció de l'Extremisme Violent. Bon dia, senyor Torrents.
Bon dia.
Detencions com la practicada ahir, ara ho sentíem, ens recorden que l'amenaça terrorista es manté i que, de fet, encara ens trobam en un nivell 4 d'alerta. Com ha evolucionat aquest risc?
A veure, el risc es manté. Pensem, a més, que Daesh, conegut també com a Estat Islàmic o ISIS, diguem-ne, continua operatiu, tot i que no tenen ja un territori, diguem-ne, que controlin, i per tant semblaria que no poden fer tanta publicitat a través de les xarxes socials per captar persones, però pensem que precisament a la persona que han detingut a Palma forma part d'una cel·la terrorista de les clàssiques, de les tradicionals, de fet de les com les que organitzava una altra organització terrorista, que era Al-Qaeda. Recordem que a vegades, i això ho fem de forma didàctica per simplificar-ho i entendre-ho millor, però Al-Qaeda, diguem-ne, tenia cèl·lules terroristes més tradicionals, és a dir, formades, diguem-ne, per una organització controlada molt jeràrquicament, i Daesh, diguem-ne, justament va començar a fer el que es coneix com a terrorisme individual. Podríem dir que en aquest cas es podia acabar sent una mixtura, un híbrid d'aquestes dues situacions. És a dir, es tracta d'una cèl·lula amb la informació que tenim fins ara, tenint en compte que és secreta, òbviament, perquè està i estarà en mans de l'Audiència Nacional, però és una cèl·lula terrorista de les tradicionals, organitzada, diguem-ne, des de dalt, a partir de gent més de la base, però sembla ser que la persona detinguda, arrestada a Palma, doncs pensava fer una acció terrorista individual. És a dir, que ell es anava, diguem-ne, a cometre un assassinat el més massiu possible dins de la seva òptica i diguem-ne, i alhora suïcidar-se.
La inestabilitat a l'Orient Mitjà, amb què existeix, que ara mateix pot augmentar el risc d'atacs terroristes a Europa?
Diguem-ne que ho facilita, però no hem de confondre un facilitador amb una causa. La causa és la ideologia extremista. És a dir, si parléssim ara d'atemptats terroristes de l'extrema dreta supremacista blanca, tots tindríem clar que el supremacisme blanc, doncs, és una ideologia extremista, violenta, nacionalista blanca, per entendre'ns, i racista, molt racista. Doncs bé, hem d'entendre que l'islamisme radical és una ideologia d'aquestes característiques, que és una ideologia totalitària, que és misògina, masclista, LGTBI-fòbica, i té un tipus de racisme que nosaltres no estem acostumats, tot i que ens afecta, que és el racisme antioccidental. És a dir, els terroristes jihadistes són racistes antioccidentals, pensen que Occident és la depravació, diguem-ne, del món. I pensem precisament que Mallorca, Ses Illes, pensem en Ibiza, la imatge, diguem-ne, de turisme, de la imatge, diguem-ne, potser estereotipada de les discoteques, de locals musicals, tot això, aquesta imatge pareix és l'infern. I ens pot semblar inversemblant, però és conscient que això és pecaminós, que és l'infern, i que cal, diguem, de combatre això amb el que ells consideren la jihad, que a vegades s'atreveix com a Guerra Santa.
I la Policia Nacional ha destacat que l'operació s'ha duit a terme amb col·laboració dels serveis d'intel·ligència del Marroc. Com de fructífera és la col·laboració antiterrorista amb el país africà?
Doncs la col·laboració antiterrorista, sigui amb el Marroc o sigui dins de la pròpia Europa, és elevada, perquè acaba afectant a tothom. Pensem que, de fet, les principals víctimes dels atemptats terroristes jihadistes són persones musulmanes que viuen als països musulmans, perquè aquí us ho permet entendre uns conceptes. És a dir, per ells hi ha els musulmans, que serien com una mena d'heretges, i després estem les persones infidels, que som les persones no musulmanes. I, per tant, cal atacar-los els dos. I això és el que pretenia aquest terrorista, que buscava un lloc, diguem-ne, segurament emblemàtic, o un lloc multitudinari on cometre els assassinats.
Xavier Torrents, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, també director del Màster en Polítiques de Seguretat Global i Prevenció de l'Extremisme Violent. Gràcies per haver estat amb nosaltres en directe.
Gràcies i bon dia, Maria Antònia Sau.
Són ara les 8 i 12 minuts, canviant d'assumpte. El ple del Congrés vota avui la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi, un procediment que finalment es farà per lectura única, fet que simplifica la seva tramitació.
El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, apel·la a la maduresa i al sentit institucional de tots els partits perquè la Cambra Baixa faci aquesta passa.
Que si els dos grans partits d'Espanya, tant Partit Popular com Partit Socialista, compleixen amb la paraula donada, votaran a favor. Votaran a favor d'aquesta modificació constitucional que ha de permetre a Formentera comptar amb el seu senador propi. Per tant, jo no contem cap altre escenari que no siga un vot favorable.
Avui matí es debatrà al Congrés la proposta mitjançant el procediment de lectura única. Com dèiem, per sortir endavant es necessiten 3/5 parts de l'hemicicle. Si els populars diuen que sí, la reforma anirà cap al Senat. Si no s'introdueix cap esmena a la Cambra Alta, Formentera tindrà un senador automàticament. Però, si hi ha qualque modificació al Senat, per petita que sigui, s'haurà de ratificar o tombar una altra vegada al Congrés. Recordem que durant la tramitació el PP ha optat per abstenir-se en les dues votacions fetes.
També el Congrés avui és un dia clar perquè està previst que es convalidi el decret de mesures fiscals per la guerra a l'Orient Mitjà. Aquí a les Illes, el govern aprovarà abans de Setmana Santa un decret en rebaixes fiscals i ajudes directes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. La presidenta Marga Proens vol que les mesures estiguin consensuades amb totes les formacions polítiques, que recullin les reivindicacions dels sectors econòmics i complementin tot el que li manca al decret aprovat pel govern de Pedro Sánchez.
És el compromís adquirit després de l'Assemblea Anual de la Federació Empresarial Balear de Transports. La presidenta ha garantit al sector del transport que les mesures contra els efectes de la guerra atendran les seves peticions.
Que creiem que el paquet de mesures toca demostrar alçada de mires política, toca superar les diferències legítimes que hi pugui haver entre les diferents opcions polítiques, i no és de rebut intentar ara dividir també quan hi ha una guerra que, com dic, té uns efectes econòmics tan, tan directes.
A la reunió hi ha assistit el president estatal del transport, Carmelo González, qui ha advertit que dilluns hi haurà empreses que no podran fer feina si no arriben aquestes mesures.
Necesitamos muchas más ayudas. El sector en este momento está en pérdidas, así de claro. Puede que el lunes que viene no haya servicios, porque muchas de las empresas que están trabajando con nosotros no van a tener capacidad de cargar.
Margà, però ens ha posat al mateix termini que ja havia anunciat el vicepresident Antoni Costa en una reunió amb els grups parlamentaris per consensuar les mesures que encara estan per perfilar, Marta Puyalto.
Segons han explicat els grups, després de la reunió, el decret inclourà tres grans blocs de mesures: rebaixes fiscals, ajudes directes a sectors afectats i canvis normatius per facilitar la resposta econòmica. Les ajudes directes es dirigiran especialment a sectors com el transport i el primari, fortament impactats per l'encariment de costos derivats del conflicte. Paral·lelament, es preveuen rebaixes fiscals per alleugerir la càrrega impositiva de les empreses i estimular l'activitat econòmica. A més, l'executiu treballa en un paquet d'ajudes socials per a les famílies, tot i que aquestes mesures encara no estan definides ni s'ha concretat com s'aplicaran. Tot apunta que també hi haurà ajuts per fer front a una pujada de l'Euribor que afectarà els hipotecats.
Tots els portavocs parlamentaris han coincidit a valorar de manera positiva el to de la reunió i la voluntat de diàleg.
Lluïsa Pestegui, a més, per Mallorca, ha demanat que les ajudes tinguin un enfocament social.
Hem expressat la nostra preocupació perquè, per exemple, el sector primari, els pagesos, els ramaders, els pescadors, se puguin veure exclosos del paquet de mesures per la regla de mínims que planteja la Unió Europea i que, per tant, hi havia d'haver tota una feina política.
Per part de Vox, Manuela Cañadas ha destacat la importància de trobar la unitat.
Aquí no puede haber peleas de partidos, sino simplemente una unidad, que es lo que hemos acordado. Ahora cada partido presentará sus propuestas en las que estaremos de acuerdo, evidentemente, creo que en el 90%.
Des del PSIP, Iago Negueruela ha reclamat que les mesures prioritzin els sectors més afectats.
Compartimos gran parte del diagnóstico del govern y ellos parte del nuestro. Entendemos que son medidas de urgencia y que podrían estar puestas en marcha ya, porque hay algunas sobre las que ya hay consenso y, por tanto, creíamos que se podía haber aprovechado y aprobar de forma inmediata.
Marga Durán, del PP, ha destacat la voluntat de consens.
Volen presentar un decret pròximament amb mesures, amb un ampli paquet de mesures que tingui un màxim consens. Un altre model és el del senyor Pedro Sánchez. El senyor Pedro Sánchez no se va reunir ningú, no informa les comunitats autònomes.
Els grups parlamentaris disposen ara d'uns dies per presentar propostes amb l'objectiu que el paquet tiri endavant amb el màxim consens possible.
Resultats d'una trobada, Marga Proens, de tornada a les Balears després del seu viatge institucional al Carib. La presidenta s'ha desfensat de les crítiques de l'oposició, ha repassat una per una les seves activitats oficials durant aquest viatge i ha rebutjat de pla que la seva absència endarrerís el paquet d'ajudes per mort de la guerra.
Ha hagut una unanimitat de que s'havien d'esperar quin era el paquet de mesures del govern d'Espanya. Un paquet de mesures que ara haurà d'anar en el Congrés dels Diputats, que no sabem si s'aprovarà o no, i un paquet de mesures que ara que els coneixem, perquè encara no tenim ciència infusa aquest govern, són molt faners i gestionant molt. Però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
I avui està previst que el Congrés dels Diputats convalidi el decret de mesures fiscals per la guerra a l'Orient Mitjà. S'espera que surti endavant amb el sí de Junts i l'abstenció del PP. Tot i això, cap dels dos grups ha confirmat de manera definitiva el seu vot. Tot això el dia després de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Cambra Baixa.
Allà, redreta PP i a Vox, la seva actitud davant l'ofensiva inicial dels Estats Units i Israel a l'Iran, i ho ha comparat amb la situació viscuda el 2003 en la guerra de l'Iraq, sota la presidència de José María Aznar.
Que utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia. Ah, pero es que ha caído. Es que ha caído el régimen.
Sánchez ha fet bandera del seu no a la guerra, que subscriu Verónica Barbero, de Sumar.
Que me siento orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia no a la guerra.
També el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet seu el no a la guerra de Sánchez, però hi ha afegit un poc més, no també a Sánchez.
Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección, por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
I Santiago Abascal, de Vox, acusa Sánchez d'enfrontar-se als socis d'Espanya.
Él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles.
Sobre les mesures que s'han de votar avui, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, diu que són les que feia temps que ells havien proposat i ha lamentat el temps perdut amb altres propostes de l'esquerra.
Les principals mesures d'aquest Reial Decret, siguin les de Junts, confirma que sempre acaben comprant les propostes de Junts perquè són les que funcionen.
En termes generals, els partits que varen donar suport a la investidura del socialista Sánchez han garantit d'aquesta manera el seu suport a les mesures.
I presó permanent revisable per a la principal acusada de tirar una nounada a un contenidor a Porto Cristo, a Manacor, també pel seu cunyat, a qui declaren culpables d'assassinat.
En aquesta sentència que ha avançat el tribunal es considera que la mare és responsable d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu. D'aquesta manera es condemna la germana d'aquesta a pagar 15 euros diaris durant 12 mesos per un delicte d'omissió de socors.
I un jutge ha enviat a la presó de manera provisional un home de 59 anys que maltractava i que sometia un control ferri la dona als seus fills menors d'edat ha passat a Maria de la Salut. Va ser una treballadora social de l'Ajuntament qui va alertar la policia que una dona a la qual estava assistint patia maltractaments per part del seu marit, igual que els seus tres fills menors d'edat. Els agents varen detenir l'home dia 18 de març a l'habitatge familiar. Els serveis socials han fet càrrec de la mare i els fills que han estat traslladats a un centre d'acollida. I atenció ara en aquestes dades que hem conegut avui a primera hora i que ha publicat el Consell General del Notariat indiquen que varen començar l'any amb una caiguda de la compravenda d'habitatges del 14% en comparació amb l'any passat.
Són xifres corresponents al mes de gener que indiquen un descens interanual una mica més pronunciat que la mitjana espanyola on les operacions cauen un 11,4%. Les compravendes baixen, però els preus continuen pujant i ho fan encara en valors molt superiors al 10%. En gener s'incrementaven un 14%, un poc més d'un 14% en relació amb un any abans, la pujada mitjana a Espanya és d'un 10,5%.
I vos parlem ara del sector del comerç. Les patronals proposen una pujada salarial del 9% i allargar la durada del conveni de 3 a 4 anys. Consideren inassumible un increment del 10%, com reclamen els sindicats. Calculen que les mesures que plantegen farien augmentar fins un 40% els costos de les empreses. Escoltem el secretari general de Fedeco, Antoni Vilella.
Y el control de que las bajas no se hagan por teléfono, porque al final... Y además porque hemos constatado que un porcentaje elevado se produce en los fines de semana y son muy breves, muy repetitivas.
Els sindicats es mostren disposats a negociar el tema de l'absentisme. La secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres, Carmen Carmona, diu que s'haurien de pujar 10.000 euros a l'any als sous per poder viure de manera digna.
Se habla de que tendríamos que ganar 31.500 euros para vivir dignamente. Por tanto, en el comercio, que estamos hablando en torno a 19.000 euros, cuando tienes la suerte de trabajar a 40 horas...
I encara de l'àmbit laboral, la vaga del handling prevista per divendres als aeroports de Palma i d'Eivissa es manté després de no arribar a un acord amb els operadors en una nova reunió mantinguda ahir.
Les protestes també estatals seguiran els pròxims dies 28 i 29 de març i la Setmana Santa en el marc d'un nou conveni col·lectiu. José Negreira, secretari del sector aeri d'UGT, ha demanat a les empreses Ground Force i Menzies que paguin el que deuen per la correcta aplicació de les taules salarials.
Ahora mismo las dos empresas estamos lejos de llegar a ningún acuerdo, por lo cual la huelga creo que difícil, ojalá la podamos cancelar, però la veu molt difícil.
Negreira també ha apuntat que sense una nova reunió de negociació prevista, la vaga podria seguir molts caps de setmana fins a final d'any.
I encara un apunt més de la mobilitat, el metro de Palma unirà el centre de ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts. L'any 2033 està previst que les obres comencin en 3 anys i tenen un pressupost de 230 milions d'euros que podria ampliar-se fins als 300.
La nova línia arribarà fins al Secà de la Real, passarà també per Son Hugo i per Son Rossinyol. Per això el batlle de Palma, Jaime Martínez, destacava la importància d'aquestes obres per a la ciutat.
És un projecte que no només reforça la connectivitat entre barris, sinó que apropa, a més, els equipaments clau de la ciutat i contribueix a una xarxa de transport més equilibrada i més eficient pels usuaris. A més, ho fa amb temps de desplaçaments molt competitius, ja que permetrà arribar, com ha comentat la presidenta, en 10 minuts en aquest hospital.
Es preveu que la nova línia transporti cada any fins a 3 milions de passatgers.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem ara la informació dels esports. Parlem del Fibui Mallorca Bàsquet, que ha deixat clara la seva versió de la destitució de Pablo Cano. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. El club mallorquí insisteix que no és per motius esportius i que tot es va rompre diumenge després del partit contra l'Oviedo. De moment, el segon del tècnic uruguaià, Rubén Escalas, agafa l'equip de forma interina i el dirigirà aquest cap de setmana contra l'Obradoiro. Martí Vives és el director esportiu del Fibui Mallorca.
Primer de tot, jo tinc tota la confiança en Rubén i el resta de l'estaf per afrontar aquest partit d'Obradoiro. També hem estat xerrant de que estem cercant un entrenador. Ja m'han arribat moltíssim de perfils, no m'ho vull precipitar, vull analitzar totes les circumstàncies molt bé. Vull un entrenador, sobretot, que sigui valent. En Pablo ha estat molt valent.
I en futbol, els jugadors del Mallorca, Martin Valien i Vedat Muriqi, s'enfrontaran avui amb les seves seleccions, Eslovàquia i Kosovo, a les semifinals de la repesca per jugar al Mundial. El partit començarà quan falti un quart per les 9 del vespre. Mentrestant, la plantilla del Mallorca prepara el partit de la setmana que ve contra el Real Madrid, un partit que no jugarà el futbolista del conjunt blanc, Fede Valverde, que ha estat sancionat amb un partit de sanció per la seva expulsió contra l'Atlètic de Madrid. Crida l'atenció que la redacció de l'acte és idèntica a la de l'acció de Jan Virgili a Pamplona, però, en canvi, al jugador del Mallorca li imposaren dos partits de sanció. I d'aquest partit importantíssim de la setmana que ve, Mallorca-Madrid, n'ha parlat Rafael Nadal. Ho ha fet a la gala dels premis de la seva fundació. Li han demanat qui vol que guanyi el partit de Son Moix i del tenista manacorí no ho té clar.
Bueno, en aquest moment, la veritat és que les dues opcions són dolentes, no? Evidentment, si el Madrid perd, la lliga pràcticament està acabada, i si el Mallorca perd, pues, és un pas més enrere per descendir. O sigui que, en total sinceritat, no ho tinc clar. L'empat tampoc hi ha massa por per aquest dels dos. Aquesta setmana ha estat una setmana complicada, evidentment, no? Perdre Elche, posant per davant el marcador, pues, la segona part va ser un cop dur.
I també a la primera divisió, Luis García Plaza ha estat presentat com a nou entrenador del Sevilla. El tècnic andalús debutarà la setmana que ve al camp del COE. L'Oviedo, els andalusos tenen 3 punts més que el Mallorca. Diu García Plaza que ara cada partit és una final.
Cada partido una final, cada partido es tenemos que ir al 100% y el primero es el Oviedo. Tiene que ser así, si no nos equivocamos. No vamos a jugar aquí podemos ganar, no. Te puedo contar en mi historia que he ganado al Barça de Guardiola, al Madrid de Mourinho y he perdido con otro que estaba el último. A competirlos a tope y nada más, no pensamos en más.
I a la Champions, el Barça ha deixat ben encarrilats els quarts de final de la competició després de guanyar per 2-6 al Real Madrid. Les mallorquines Catacoll i Patrick Guijarro jugaren tot el partit. I a més del partit d'ahir, també hi haurà dos clàssics més. Diumenge es veuran les cares en el partit de Lliga i el dijous de la setmana que ve protagonitzaran al Camp Nou la tornada d'aquests quarts de final de la Champions. I en futbol sala torna la Lliga regular per l'Illes Balears Palma Futsal, que continua preparant el partit contra l'Alzira, que jugarà demà a les 8:30 del vespre al Palau de Son Moix. El conjunt mallorquí vol recuperar sensacions després de l'eliminació a les semifinals de la Copa d'Espanya. Charuto és jugador del Palma Futsal.
tenemos que cambiar el chip y pensar solamente en la liga. Claro que estamos tristes, queríamos mucho haber conquistado ese título de la Copa de España, no ha podido ser. Ahora es pensar en la liga, en una clasificación en la parte de arriba para después empezar los playoffs.
El partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en ciclisme, a la tercera etapa de la Volta a Catalunya, Enric Mas va punxar 4 quilòmetres de la meta i se situa a la posició número 45, que avui es disputa la quarta etapa de 173 quilòmetres. I en vela, a partir de demà, es disputarà el trofeu Princesa Sofia, una de les cites més importants del món de la vela. Serà l'edició número 55 d'una prova que es reunirà a l'Abadia de Palma 100 classes que seran olímpiques l'any 2028 i participaran un total de 900 embarcacions. La prova finalitzarà el 4 d'abril. Fins aquí el temps d'esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassar ara quines seran les claus d'aquest dijous. Han estat condemnats a presó permanent revisable per assassinat les dues persones acusades de llançar una nounada en un contenidor de Porto Cristo l'any 2023.
Fa només uns dies, un jurat popular va declarar-los culpables per a una d'elles, i Yolanda Moreno es troba en crida i cerca perquè no va assistir a la lectura del veredicte. En el seu cas, també hi ha un agreujant per parentesc perquè era la mare de la criatura. L'altre condemnat a presó permanent revisable és Gustavo Petrel, l'oncle de l'infant.
I el presumpte líder d'una cèl·lula jihadista detingut ahir a Palma ha passat la primera nit de presó a Madrid i va ingressar de manera provisional fins que passi davant d'un jutge de l'Audiència Nacional. Segons la policia, l'home planejava un atemptat de gran envergadura.
Consumia i divulgava material del Daesh a través de les xarxes socials i havia manifestat la seva voluntat de viatjar per fer la jihad en zona de conflicte. Durant l'operatiu també s'ha detingut altres dues persones més a Tànger, al Marroc, amb qui tenia relació l'home.
I avui el ple del Congrés vota la proposició de reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi.
Un procediment que finalment es farà per lectura única, cosa que simplifica la seva tramitació. També el Congrés avui és un dia clau perquè està previst que es convalidi el decret de mesures fiscals per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
I a les 8:45 arribaran les edicions insulars a Santa Eulària de Riu, a Eivissa. Un treballador ha mort en un accident laboral. L'home de 43 anys ha caigut des d'una altura de 12 metres mentre podava un arbre. A l'urbanització de Can Fornat, Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. En caure al buit es va colpejar molt fort al cap amb un contenidor i després va caure en terra. Els fets van ocórrer ahir al matí quan l'home podava. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec ara de la investigació.
I Palma amplia les zones d'hora amb un total de 9 barris. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La Comissió de Seguiment del Servei d'Estacionament Regulat en Superfície ha aprovat per unanimitat l'expansió de la zona blava als barris de Foners, Pere Garau, Plaça de Tors, Bons Aires, Can Redó, Esfortí, Serralta i Santa Caterina Nord.
I la Sareb defensa que els increments de lloguer que planteja el seu edifici de Moss s'ajusten a l'índex de referència de lloguer que estableix el Ministeri. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Sosté que són preus inferiors als de mercat i que els residents fa anys que paguen lloguers molt econòmics d'origen a més irregular. El conegut com a Banc Dolent insisteix que no es tracta de famílies vulnerables on es podria oferir un lloguer social i que, per tant, es regeixen pels preus que fixa aquest índex com a base per calcular un lloguer assequible. Els veïns afectats, però, han rebut la proposta amb indignació i malestar. La cinquantena de famílies residents al bloc de pisos de l'Avinguda Menorca consideren que no és assequible un lloguer que duplica el que paguen actualment.
Són ara les 8:33. Fem una pausa i tot d'una parlam amb la nova directora de l'Institut Ramon Llull.
Demanau molts les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadicul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dedica aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
IB3 Ràdio,
Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Passen 34 minuts de les 8 del matí. La periodista cultural i guionista Anna Guitart ha assumit des de fa uns mesos el càrrec al capdavant de l'ENS que impulsa la internacionalització de la llengua i la cultura en català. Parlant de l'Institut Ramon Llull, que té més de 20 anys, que és un consorci integrat pel Govern Balear, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el de Palma. Avui Guitart és a Mallorca, on ha tingut aquestes darreres hores diverses reunions. Anna Guitart, bon dia i benvinguda als estudis de la Ràdio Autonòmica de les Balears.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Començant primer a l'entrevista amb l'actualitat, dèiem que s'ha reunit aquestes darreres hores a membres de l'Institut d'Estudis Baleàrics, també amb el Teatre Principal. Quin és l'objectiu d'aquestes trobades?
Doncs l'objectiu és veure'ns, parlar i sobretot veure com podem col·laborar, no? Des de l'inici, l'Institut Ramon Llull té aquesta relació estretíssima, no? Ara ho deia vostè, no? Que de fet som un consorci on hi ha el govern de Balears, l'Ajuntament de Palma. Aleshores, d'alguna manera era trobar-nos i per parlar de com treballem junts, de quines estratègies seguim, i en el cas del Teatre Principal, és un teatre que jo no coneixia, jo tot just fa dos mesos que vaig assumir la direcció, jo dic que soc encara una directora en pràctiques, aleshores estic fent una mica de treball de camp, si ho puc dir d'aquesta manera, perquè crec que és molt important, i ho dèiem ahir amb el Miquel Martorell, el director del teatre, que ens va rebre d'una manera magnífica, que és molt important que ens trobem, que ens veiem, que puguem parlar, perquè jo crec que és la manera que realment puguem començar a fer coses.
I quines són aquestes coses, no?, que vos plantejau fer, ara acabeu d'assumir aquest càrrec, però quins són aquests objectius, sobretot amb aquesta connexió amb les Balears, no? Aquí a les Illes.
L'objectiu de l'Institut Ramon Llull, d'alguna manera, és portar el món, per dir-ho d'alguna manera així com molt ràpida, perquè jo crec que l'Institut Ramon Llull és una institució que fa molta feina, però que no sempre la gent sap exactament quina feina fa. El que fa l'Institut Ramon Llull és portar la llengua i la cultura catalanes al món. Aleshores, quan som aquí, o quan em nomenen a mi, i ve doncs, el Pedro Vidal, el Llorenç Parellà, allò a l'Ignacio Flores a Barcelona per conèixer-nos, per començar a treballar, és exactament això, no? Per veure quins elements, quins artistes, quins escriptors, una mica de tota la cultura de les Illes Balears, com podem treballar per portar-la fora, per internacionalitzar-la.
No sé si alguns noms que ja es puguin dir, no? De quins seran, no? De quins són aquests escriptors que es volen plantejar per poder-los exportar a fora, internacionalitzar-los.
Això és una cosa que es cou molt a foc lent, i no és allò que de cop diguis, doncs, aquest escriptor farem... O sigui, és una mica així, però és una mica complicat de dir una sola cosa, perquè estem treballant amb diversos autors. Ara jo crec que és un moment magnífic, el Biel Mesquida, no?, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ens va fer una il·lusió boja, el Carles Rabassa guanyant el Premi Sant Jordi. Jo crec que és evident, no?, doncs, que són autors que nosaltres volem ajudar que vagin més enllà, no?, dels territoris de parla catalana.
Parlava d'aquest objectiu, no?, de l'Institut Ramon Llull d'impulsar el català a l'exterior a nivell internacional. Com es lliga això amb la pèrdua de l'ús social de la llengua catalana tant a Catalunya com a les Balears, al carrer?
Es lliga, evidentment, amb una certa dificultat. Jo crec que també és un moment, l'Institut el Ramon Llull té una part molt important que és llengua i universitats, i nosaltres en aquest sentit veiem que en general el tema de les llengües és una cosa que s'està, d'alguna manera, sembla com que estiguin perdent importància, cosa que nosaltres evidentment considerem que és absolutament vital. Passa també, evidentment, doncs, amb el català,
Hi ha ja conselleries que estan treballant per aquest tema, no és el nostre, però evidentment ens afecta. I per tant, no és el millor context, però sí que és veritat que nosaltres fem molta feina en aquest sentit, no? Per exemple, amb les universitats, amb els lectorats, hi ha com 130 lectorats d'estudis catalans, de llengua catalana, i nosaltres participem gairebé amb un centenar, no? Nosaltres creiem que això és vital, és una cosa molt important.
Hi ha molt d'interès pel català a fora?
Hi ha molt d'interès pel català fora, us en sorprendríeu, i fa tot just, em sembla que va ser fa 3 setmanes, jo tornava de Liverpool, vam anar a la universitat on es va fer una jornada sencera i el dia abans un concert dels Tiets per celebrar els 100 anys d'estudis catalans a la Universitat de Liverpool. Uh-huh. És una cosa molt impressionant, era molt divertit estar en un concert dels Tiets i veure que els que se sabien més les lletres i cantaven més doncs eren estudiants britànics, no?, que estaven allà, que s'ho havien après i que després a la jornada parlaven de com d'important havia estat per ells el català, i jo realment pensava, és que els hem de portar tot arreu perquè això que diuen és molt important. I una cosa que va ser molt bonica va ser que no vam anar allà i vam dir val, hem arribat fins als 100 anys i felicitem-nos i fins aquí. No, era una cosa molt viva i és una cosa que nosaltres procurem que passi arreu del món.
Mm-hmm. Recordant que estan parlant amb Anna Guitart, la nova directora de l'Institut Ramon Llull, i m'agradaria demanar-li també, senyora Guitart, per que ha assumit el càrrec ja fa uns mesos, com s'ha trobat, com ha estat aquest relleu, com s'ha trobat l'institut?
M'he trobat un institut molt en forma. L'equip de l'Institut Ramon Llull, i jo ho sabia també quan vaig acceptar, és un equip molt compromès amb la seva feina, que realment creu molt en el que fa. M'he trobat un institut que tenia com una direcció presa amb el relleu de l'antic director d'en Pere Almeda, que em va fer un relleu que li agraeixo molt, amb un pla estratègic que jo ara estic d'alguna manera valorant i veient una mica cap on anirà. És veritat que la feina de l'Institut Ramon Llull és una feina molt de formigueta, i són coses que ens plantegem a llarg termini, no fem coses d'un dia per l'altre, no? Aleshores, jo estic una mica, per això li deia abans que estic com en pràctiques, perquè estic veient una mica com funciona, quines decisions hi ha preses, per acabar de veure si jo doncs vaig més cap a aquesta banda o cap a l'altra.
Mm-hmm. Quins podrien dir que seran els moments destacats de l'Institut Ramon Llull en aquest 2026?
Doncs mira, jo sóc aquí perquè ahir vam venir a inaugurar Parlaments d'Aigua, que és l'exposició que l'any passat es va fer al marc de la Bienal de Venècia d'Arquitectura. Per l'Institut Ramon Llull és un projecte estratègic molt important, la Bienal, i precisament doncs, aquesta va ser l'exposició que va guanyar l'any passat i que per nosaltres, a més, té tot el sentit perquè parla de la problemàtica de l'aigua, no?, que ara pugui arribar aquí. Vull agrair al COAIP que ens va acollir, i convido la gent que vulgui passar a veure aquesta exposició que deixem allà. Per tant, aquest any tornem a tenir Bienal, no d'arquitectura sinó d'art, amb la Clàudia Pagès. Per nosaltres és una cosa molt important. I hi ha una cosa a nivell de literatura que per nosaltres és molt important perquè és la primera vegada que la farem, que és a la tardor, un fòrum de traductors. La traducció és un dels eixos centrals per nosaltres, és la manera de poder fer que els autors que escriuen en català puguin arribar al món, i serà un fòrum, ara tenim, em sembla que estem a més de 100 inscripcions de traductors, i això serà una cosa molt important que farem al novembre a Barcelona.
I bé, tot això serà el que farà l'Institut Ramon Llull durant els pròxims mesos, durant aquest 2026 que hem començat tot just fa uns mesos, i també algun dels objectius que ens ha avançat ja Anna Guitart, que marcaran aquesta època, aquests pròxims anys al capdavant de l'Institut Ramon Llull. Avui hem rebut la seva visita, Anna Guitart, gràcies per haver fet una aturada.
Gràcies, al contrari, gràcies per tenir-me aquí.
I doncs, amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:42. Continuem amb més qüestions aquí a l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I Continuem ara parlant de la darrera hora del conflicte a la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran i els Estats Units es contradiuen i continuen les incògnites quant a les negociacions per posar punt final en aquesta guerra. Això l'endemà que les autoritats perses han rebutjat la proposta de la Casa Blanca en considerar que les condicions que plantegen són excessives i que demostren la manca de voluntat real per arribar a una entesa. El ministre d'Exteriors de l'Iran ha reiterat que no hi ha negociacions ni converses amb els Estats Units.
مذاکره هم تا الان انجام نشد. من با زرست قاطع عرض میکنم.
Reconeix també que Washington s'ha posat en contacte amb el govern de Teheran per negociar. Per part seva, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat tot el contrari, que l'Iran sí que vol arribar a un acord.
And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it.
Diuen que volen arribar a un acord, però que ho neguen per por que la seva gent o que els Estats Units els assassinin. També ha parlat sobre les negociacions la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, qui ha amenaçat el país persa.
But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand...
I ha dit que si no accepta la realitat del moment actual, si no entén que ha estat derrotat militarment i que continuarà assent-ho, el president Trump s'assegurarà de colpejar-lo amb més força que mai. Mentrestant, continuen els bombardejos sobre el terreny.
Aquesta matinada, l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha acabat una onada d'atacs a gran escala contra diverses infraestructures del règim iranià. També la Guàrdia Revolucionària, l'Iran, ha afirmat que va atacar Israel i altres països del Golf Pèrsic.
I doncs bé, amb aquesta qüestió de caire internacional arribarem a les 8:45. Continuen ara les notícies aquí a IB3 Ràdio amb les edicions insulars.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Palma amplia les zones d'hora un total de 9 barris. La Comissió de Seguiment del Servei d'Estacionament Regulat en superfície ha aprovat per unanimitat l'expansió de la zona blava als barris de Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Esfortí, Serralta i també Santa Catalina Nord. Tot d'una en parlarem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues continuem ara mateix en retenció, sobretot a la via de cintura, en sentit a l'aeroport, a la zona d'escoles i també a l'altura de la sortida cap a l'autopista d'Inca, en sentit Andratx, trobant sobretot retencions a l'altura de l'estadi Balear, fins a la sortida cap al carrer Gó i també a l'altura de la Taulera. A l'autopista d'Inca, l'arribada a Palma és algo lenta, igual que a la carretera de Manacor. També l'arribada a la ciutat és un poc lenta, però la resta de vies ara mateix la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començant la informació, a Sa Pobla, on avui tanca la cooperativa agrícola Sesplet, oberta l'any 1993 per exportar patata. En la finalització de l'activitat, la cooperativa acomiadarà els 19 treballadors de l'entitat i ha posat a la venda tant les instal·lacions com la maquinària. I anem en directe, i és el nostre company Toni Sastre. Bon dia.
Bon dia, vos parla just de vora la porta del magatzem de s'esplet d'aquesta cooperativa de Sa Pobla on els treballadors ultimen els darrers preparatius, acaben de col·locar les gàbies de patates i ho deixen tot enllestit abans del tancament d'aquesta cooperativa amb més de 30 anys de recorregut. El que vos poden dir hores d'ara és que a les 9:30 hi ha una reunió entre la gerència de l'empresa i els treballadors per informar-los de les condicions en què es faran els seus acomiadaments. De fet, fa uns minuts hem pogut parlar amb un dels dos treballadors que a aquesta hora acaben de al magatzem i ens deia això.
Això és que nostre i se'n va, perquè no pot seguir més, i les circumstàncies que ara mateix són tema de relleu i de els problemes que hi ha, o sigui, les produccions no són les que toca i l'empresa és molt gran i no se pot aguantar, no s'aguanta això ja.
També hem parlat amb el Bala de Sa Pobla, Vial Ferragut, que assegura que és una llàstima que es tanqui després de tant d'anys d'activitat. Explica que la legislatura passada el govern va vendre la seva participació en aquesta empresa, un fet que per a Ferragut va precipitar la seva venda.
Una llàstima. El que ha de fer el govern, l'Ajuntament, tot és estar a prop dels pagesos, i en aquest moment els pagesos passen molt malament. A Sa Pobla, l'exportació ja, bueno, el que se sembra ja ha baixat entre un 40 i un 50%. De fet, vas deixant els pagesos, que dia sí, dia no els veig per mig. I, clar, tot això no ajuda.
Durant aquest més de 30 anys d'activitat de s'esplet, els més de 50 socis han exportat tonelades de patata al Regne Unit i altres països europeus, i ara els 8 socis que queden s'han recol·locat en altres portals d'exportació del municipi.
Gràcies, Toni. En directe des de Sa Pobla, més qüestions. Mentrestant, a Palma s'amplia les zones d'hora un total de 9 barris. La Comissió de Seguiment del Servei d'Estacionament Regulat en Superfície ha aprovat per unanimitat l'expansió de la zona blava als barris de Funès, Pere Garau, Plaça de Toros, Bons Aires, Can Redós, Fortí, Serralta i també Santa Catalina Nord. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La proposta també inclou els barris de Son Oliva i Son Fortesa Sud, que inicialment no estaven previstos al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. L'ampliació s'ha definit després d'una anàlisi tècnica que ha tingut en compte factors com el nivell d'ocupació de l'estacionament, la disponibilitat de transport públic i els fluxos de trànsit.
També destacam que el metro de Palma unirà el centre de la ciutat i l'Hospital de Son Espases en 10 minuts l'any 2033. Està previst que les obres comencin en 3 anys i tenen un pressupost de 230 milions d'euros que podria ampliar-se fins als 300.
La nova línia arribarà fins al Secà de la Real i passarà també per Son Hugo i Son Rossinyol. Per això, el Batlle de Palma, Jaime Martínez, destacava la importància d'aquestes obres per a la ciutat.
És un projecte que no només reforça la connectivitat entre barris, sinó que apropa, a més, els equipaments clau de la ciutat i contribueix a una xarxa de transport més equilibrada i més eficient pels usuaris. A més, ho fa amb temps de desplaçaments molt competitius, ja que permetrà arribar, com ha comentat la presidenta, en 10 minuts en aquest hospital.
En la mateixa compareixença, la presidenta Marga Proens ha destacat que l'executiu segueix amb aquesta iniciativa, tot i que encara no es disposin dels doblers del conveni ferroviari.
Jo no m'ho vull imaginar que també mos robin els doblers del conveni ferroviari. Per tant, nosaltres hem fet la nostra feina dins aquesta comissió tècnica i dins aquestes reunions tècniques, i jo espero que més aviat que prest el govern d'Espanya avanci.
Es preveu que la nova línia transporti cada any fins a 3 milions de passatgers.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament del Gaida ha aprovat en un ple extraordinari el pressupost per al 2026, que ascendeix a més de 6,8 milions d'euros, una mica inferior de l'any passat, que superava els 7 milions. L'equip de govern socialista ha arribat a un acord amb més per al Gaida Pina i Randa, mentre que PP i Vox han votat en contra.
El Gaida es preveu la compra de la finca de Can Bodegó, contractar el projecte de reforma del buc de Can Puente i continuar amb el seguiment de l'elaboració del projecte de la zona verda de Sa Porrassà. A Pina es preveu asfaltar el carrer de Sant Damià i del camí del cementeri, incorporar també un passeig per a vianants, contractar el projecte de la futura zona esportiva i continuar amb el procés participatiu amb el solar del carrer Major. Finalment, a Randa s'instal·larà una pèrgola al parc infantil i es contractarà el projecte de millora del pàrquing de Son Romaguera. Marga Fullana és la batllessa.
Ja són 3 anys consecutius aprovant pressupost, 3 anys consecutius fent possible que l'Ajuntament tingui eines per governar. sobretot també per impulsar projectes i per donar resposta a les necessitats del GAI de Pinirranda. Aquest pressupost no és només l'aprovació d'uns comptes, és la confirmació d'una manera de governar en constància, en sentit de responsabilitat i en voluntat de posar sobretot les persones per damunt de qualsevol diferència política.
Més notícies. Mallorca recuperarà aquest estiu la connexió amb Girona després de més d'una dècada sense vols directes. La ruta s'estrenarà el dia 2 de juliol amb la companyia Air Nostrum i es mantindrà de moment durant els mesos de juliol i agost.
En total s'han programat 32 vols amb més de 2.300 places disponibles i un preu de sortida de 49 euros d'anada i tornada. La freqüència s'anirà incrementant progressivament. Al principi hi haurà un vol setmanal, el dijous, i a partir de mitjan juliol també n'hi haurà els diumenges. La companyia no descarta allargar aquesta ruta durant l'hivern si la demanda respon. Aquesta connexió no operava des del 2015, quan Ryanair va deixar d'oferir el vol entre Palma i Girona.
I d'altra banda, el Consell Insular inicia la licitació per adjudicar les obres de la variant de Salqueria Blanca. El pressupost és d'11 milions d'euros i està previst que la construcció pugui començar d'aquí a 4 mesos.
És una obra molt reclamada pels veïns del nucli urbà, que veuen com cada dia hi passen una mitjana d'11.000 vehicles pels principals carrers de la localitat, la majoria per anar cap a Caladó. Amb aquest projecte, tot aquest trànsit es desviarà cap als afores del poble i augmentarà la seguretat i la qualitat de vida dels residents. La infraestructura tindrà una extensió d'uns 2,8 quilòmetres de longitud i preveu també un vial per a vianants i bicicletes.
I un darrer punt, perquè fins a 150 comerços de Palma participen a partir d'avui fins dissabte en una bona edició de la Fira d'Estocs i podran trobar descomptes de fins al 70%. L'objectiu és dinamitzar el petit comerç de la ciutat. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
I arribarem a les 9 amb la cultura. A toc amb la seva guitarra, Bob Dylan va lamentar la retirada de la llei de memòria històrica a les illes, va explicar mil anècdotes i sobretot va parlar de literatura. David Uclés va omplir ahir capvespre el pati de la Misericòrdia amb mig miler de seguidors que no es volgueren perdre la presentació de la ciutat de les llums mortes, el seu darrer llibre guanyador del Premi Nadal.
Perquè el trobo un personatge molt interessant. Totes les declaracions que fa, i el llibre que he llegit m'ha agradat molt, o sigui, els anteriors de les cases vacies m'ha agradat molt i per això he vengut aquí.
S'ha omplit tant que ho han hagut de fer aquí la Misericòrdia perquè ho feia en primer allà a la llibreria.
La seva manera de ser, de pensar, i m'agrada molt el
tot que... Tot en un acte conduït per la periodista Pilar Garcés. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
On es va parlar també del seu gran èxit, La península de les cases vacies.
Del qual se n'han venut 250.000 exemplars i és un dels llibres més venuts a l'Estat i s'ha traduït a una dotzena de llengües. Per fer aquest fresc de la Guerra Civil, passat pel sedàs del realisme màgic, Uclés hi va dedicar 15 anys. No va haver de mester tants per la ciutat de les llums mortes, fruit d'una beca a Barcelona i en la qual ret homenatge a la ciutat i als artistes que l'han feta universal.
Per fer un llibre con una estrella literària tan grande com la que tiene Barcelona, tendría que haberme ido a otra ciudad, pero no a muchas más. Por ejemplo, podría haber hecho algo similar con Londres, con París, con Nueva York, pero no se me ocurren muchas más. Y Barcelona es una de ellas. Ni siquiera Madrid, que es mi ciudad, que es donde yo vivo, la ciudad que adoro. Pero esa estela literaria es mucho más fuerte en Barcelona. Entonces, bueno, pues habría tenido otras opciones si quisiera haber cambiado la ciudad, pero no tantas.
Uclés ens situa en una ciutat a les fosques on de cop i resposta hi conflueixen totes les èpoques amb tots els seus personatges, des de Rosalía, Pau Casals, Mercè Rodoreda, Concha Piqué o Woody Allen, Vázquez Montalbán, Josep Lluís Sert i Carmen Laforet de Fil Conductor. Són molts, però hi són tots.
Contemplo tots aquests personatges com els principals de la ciutat de Barcelona, però llegaran segur. Con el temps descobriré a altres artistes que no estan i diré «Ai, que pena que no estén», ¿no? Però sí que hice un trabajo muy intenso para descubrir a casi todos los artistas más importantes de la ciudad y ver que no me dejaba ninguno fundamental cuya obra me, me provocara algo fuerte.
Amb un epíleg que és gairebé poesia, imprescindible pels seguidors del malaurat Carlos Ruiz Zafón, la novel·la no dona treva al lector, que comparteix el desassossec, la incredulitat i el surrealisme que viuen els personatges. I precisament això és el que més agraeixen a Auclés.
Una cosa que de esta novela estoy recibiendo es exactamente lo mismo de La península, es decir, agradecimiento ante la evasión. Yo con mi texto intento que el lector se evada. Y cuando viene un lector emocionado diciéndome que ha podido viajar por Barcelona e irse a otro lugar, pues veo que lo he conseguido, al menos con ese lector. Por lo tanto, pues eso es lo más bonito que me pueden decir, que han viajado con el libro.
La presentació s'emmarca en el desè aniversari de Rata Corner. També hi participaran pròximament Lucía Ramis o Jaume Oliver, darrer guanyador del Premi Ciutat de Palma.
Blaus i sol de roses blanques. Blaus i sol de roses blanques.
I acabam amb una novetat musical. Així sona Blaus i sol de roses blanques. És el primer avançament del nou disc L'aigua no cansa, de Maria Dalmà Bonet.
La cançó és d'un fragment del poema final de la missa de presantificats de Blai Bonet, amb música d'Antoni Perera Fons. Aquesta peça obre el camí del nou treball de l'artista que veurà la llum el 15 de maig en dos formats de luxe que consisteixen en un CD llibre desplegable i un vinil de tres pales dissenyat amb fotografies del fotògraf, cineasta i director de fotografia mallorquí Pep Bonet. El concert de presentació d'aquest treball serà dia 23 de maig al Palau de la Música de Barcelona.
Amb la seva música, amb la de Maria Dalmà Bonet, vos deixam fins a les 9.
Blaus i sol de roses blanques. Blaus i sol de roses blanques. El pati per ti blanc de primavera. El pati per ti blanc de primavera.
Hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Han estat condemnats a presó permanent revisable per assassinat les dues persones acusades de llançar una nounada en un contenidor de Porto Cristo l'any 2023. Fa només uns dies, un jurat popular va declarar-los culpables, però una d'elles, Yolanda Moreno, es troba en crida i cerca perquè no va assistir a la lectura del veredicte. En el seu cas, també hi ha un agreujant per parentesc perquè era la mare de la criatura.
L'altre condemnat a presó permanent revisable és Gustavo Petrel, l'oncle de l'infant. També ha estat condemnada, però aquest cas només a pagar una multa, la germana de Yolanda Moreno, acusada d'un delicte d'omissió del deure de socors. Els fets van passar el novembre del 2023. La dona estava embarassada d'unes 27 setmanes i una de les qüestions claus del judici ha estat determinar si el nadó havia nascut viu o no. El